From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop.
Males companyies, el magazín de Ràdio Farró.
Get involved in the fight. Learn how to play.
Bon dia, noies. Què tal? Com estem? Aina, Quima.
Bon dia.
Bon dia. Què, com pinta l'estiu? Ja comença a fer caloreta, eh?
Uf! Molta, molta.
Sí, de fet, aquí veig a la companya que se li entelen les ulleres. O sigui...
Uau, tela.
És veritat.
Quina poca privacitat que hi ha en aquest programa.
Sort que no venim en pijama o en biquini directament.
Poc sí, perquè faltat. si fos per l'Aina, déu-n'hi-do, eh?
Sí, oients, se mantenen les ulleres. Tot i que aquest edifici és un edifici intel·ligent...
Això diuen.
Diuen, doncs estic suant, ho sento. Sort que no em veieu.
No, fa molta calor aquest estudi. No, estem vivint l'estiu des de dins.
Bueno, què, okay, vacances, com es presenten?
Bé, platgeta... Sí.
Res especial, eh? Però, bueno, platja i descans.
Exacte. Perfecte, sí, genial. Sí. I molt bé.
Tu què tal?
Jo no ho sé encara, perquè jo normalment feia les vacances a l'agost, i al setembre, aquest any les tinc a fer a l'agost i em sento desubicada. No sé on anar, perquè en totes bandes hi ha molta gent i llavors potser m'amago sota un llit i faig vacances de gent. No ho sé, ja ho veurem. Bueno, comencem a introduir una mica els temes d'avui. Uh-huh. A veure, Quima, avui a la secció de barri ens parlaràs d'un gegant?
Sí, és un gegant molt especial perquè és el primer gegant amb problemes psíquics, per dir-ho d'alguna manera, que es fa a Catalunya. Uh-huh. I jo vaig tenir el gran plaer de poder entrevistar l'Efren Carbonell.
Bueno, no ens avancis
no?
tant.
No.
Que sigui una mica... A veure,
sorpresa.
Exacte. I tu, Aina, de què ens parlaràs avui?
Doncs avui us parlaré del consum sostenible i responsable.
Ah, això vol dir que hem de consumir més?
No exactament. Ah. No exactament, ja
bueno,
veureu.
Bueno, vale, perfecte. Bueno, ja anirem veient una mica a veure què ens explica l'Aina del consum. Bé, jo us parlaré del sucre, continuarem amb temes d'alimentació i bueno, a veure quina polèmica trobem amb el sucre, que déu-n'hi-do. I després a la secció friki tindrem una convidada que vindrà a parlar amb nosaltres.
Sí, tenim la gran sort de conèixer, bueno, coneixerem la Lassi. La Lassi és una persona que bueno, treballa, ha fomentat, és una de les poques persones també, crec que ha fomentat tot el canvi de les galeries Maldà. No sé si recordeu que us vaig explicar la setmana passada. I la tindrem aquí a l'estudi perquè ens pugui explicar una miqueta més a què es dedica ella i una mica doncs, un event que va organitzar, el primer event de Fades.
Ah, oh, interessant.
Que sí. Xulo, molt sí, bé. Sí. Mira, doncs precisament avui el conte anirà una mica de Fades també.
Oh, genial.
A veure. Bueno, doncs vinga, comencem ja.
Molt bé, anem allà.
I ara comença la Quima amb la secció del barri i aquest gegant tan interessant que ens estava parlant.
Sí, comentar-vos que avui no ha pogut venir a l'Efren, però sí que és cert que vaig poder entrevistar-ho ahir per telèfon, el vam poder gravar, i bé, jo us deixo a veure l'entrevista que us sembla i després, si voleu, comentem alguna coseta.
Perfecte, molt bé.
La meva secció de barri, en aquest programa nou de Males Companyies, està basada a la Fundació Espacim. Amb nosaltres tenim el senyor Efren Carbonell. Bon dia, Efren.
Bon dia.
Què tal? L'Efren és gerent d'Espacim i jo faré una breu introducció d'aquesta fundació i, sisplau, si veus que estic errada, doncs tu mateix em pots corregir, eh? Així per fer un breu esbós, dir-vos que aquesta fundació és una entitat sense ànim de lucre amb la seu que té a Barcelona i, si no m'equivoco, aquest any heu fet 80 anys d'història.
Correcte.
La finalitat de la vostra entitat és la integració, la inclusió personalitzada i de qualitat de les persones amb discapacitat psíquica greu en tots els aspectes vitals. Ens podries explicar una miqueta perquè la gent del barri, ja que he vist que aquesta fundació és un centre concertat del districte Sarrià-Sant Gervasi, tot i que, evidentment, el districte del Consorci pot incloure altres nens d'altres centres, però m'agradaria una mica pel barri que poguessis explicar breument què és això que jo he comentat abans, què feu, quina és aquesta inclusió.
Sí. Mira, Espacim, de fet, és una entitat sense ànim de lucre, ja ho has dit molt bé, i el que fem és donar un suport integral a les persones amb discapacitat intel·lectual greu des de tot el cicle vital. Aleshores, clar, en el cicle educatiu tenim en aquests moments un centre d'educació especial que també és centre proveïdor de serveis i recursos a l'escola ordinària. En aquests moments tenim una escoleta a Vallvidrera amb un grupet d'uns 23 nens greument afectats i aleshores tenim també, en aquests moments, aquest curs escolar, hem donat un suport a més de 120 alumnes amb discapacitats a dins de gairebé 70 escoles ordinàries de Barcelona, pràcticament el 25% de les quals estan al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Fantàstic. He pogut veure dins de la vostra web que també teniu un AMPA. És la tradicional AMPA de totes les escoles?
Mira, no. Tenim un AMPA molt estranya, un AMPA que no té alumnes. És un AMPA que no té escola. Resulta que és un AMPA on s'hi arrepleguen, aquí ho dic en un llenguatge molt popular, s'hi arrepleguen aquelles famílies que estan els seus fills en diferents escoles ordinàries. Llavors es troben per compartir. Estan a diferents escoles, es troben i intercanvien, s'expliquen els problemes, busquen solucions, fan formació, etc.
Perfecte, perquè una de les coses que he pogut veure ha sigut que aquest estiu heu iniciat una activitat aquàtica amb aquestes famílies, amb l'organització Superando de Paddle Surf. Com ha anat aquesta activitat?
Bé, és una activitat molt bonica que ha organitzat la Yolanda i la Montse, que són dues mares molt canyeres de l'AMPA, i bé, la idea és aquesta, és intentar fer activitats en entorns completament ordinaris i inclusius, com seria, doncs, evidentment, la platja de Barcelona, no?, o d'altres indrets. Aleshores, és una activitat més per afavorir aquesta inclusió, aquest estar on és tothom, en aquest sentit, no? I, bé, estem molt engrescats.
Perfecte. Una altra de les coses que, com hem comentat abans tu i jo, a mi em té el cor robat, és el botó màgic. Sí. Ens podries explicar una miqueta? Sí, trobo que és una activitat maquíssima i, bueno, i s'ha de dir que aquesta activitat és al llarg de l'any. Si ens pots fer una miqueta 5 cèntims, perquè teniu llista d'espera, em sembla.
Efectivament. Mira, el botó màgic és, com tu has dit abans, és que m'ha emocionat i tot, a l'hora de parlar-ne, perquè és màgic completament. Pensa, a veure, que el que seria aquest curs, doncs estem parlant d'una companyia estable, doncs formada per un grupet de 6 persones amb discapacitat important i un equip de, set al final, i un equip encapçalat per Núria Pedrola, diferents músics, amb 3 músics, o el que fan és crear una companyia que explica contes a nens. Fixa't tu, aquest any, el curs 17-18, és a dir, hem tingut 5.600 espectadors en diferents escoles ordinàries. És impressionant. I pensa que hi ha cua perquè vagin a explicar contes. Bé, són uns contes, doncs, que són els habituals, i el que fan és utilitzar diferents sistemes o materials de comunicació també perquè arribi a qualsevol tipus de nen, no? Aleshores, clar, és una activitat que puja l'autoestima una barbaritat.
Moltíssim.
Una barbaritat. Vam començar la feta a Sarrià amb el que seria l'escola Bressol de Can Canet, no? Que allà és el Bressol del botó màgic. I és espectacular. Ara tenim ja unes llistes impressionants, tenim repertoris d'on Quincú es fa la lluna, la llegenda de Sant Jordi, la sopa de pedres, el cargol i l'herba del Puniol, el caga tio, l'aniversari feliç, la cançó del botó. Pensa que hi ha nens que arriben a casa cantant la cançó del botó.
Sí.
És impressionant, no? I bé, llavors tens diferents persones amb diferents capacitats, diria, no? I bé, cadascuna arriba fins on arriba, però entre tots fan una companyia que cadascú té el seu paper.
Jo recordo haver-la vist, el botó màgic, un fragment a la Mercè, si no m'equivoco, de l'any passat,
sí,
i fins i tot ens ensenyàveu a signar la llengua de
signes. Clar, llenguatge de signes, i tant que sí.
Fantàstic.
Llenguatge de signes. És a dir, a la Mariona, que és una persona que té una hemiparèsia esquerra, vol dir que una part del cos que no acaba d'anar d'hora, ella explica amb llenguatge de signes. Sí, efectivament.
És fantàstic, la veritat és que és una de les coses que...
Pensa, és una cosa molt bona, i és que el 63% d'escoles repeteixen, eh? Dir, que és una cosa molt bona, sí. I per mi que 21 escoles ens han tornat a trucar perquè hi tornem a anar, no?
Perfecte.
És una cosa que és màgic, realment. Estic parlant d'escoles com Xiprés, Pau Vila, Can Canet, el Clot, escoles públiques concertades, en fi,
sí, sí.
Brutal.
No, ja m'ho imagino perquè és realment... Et roba el cor. Anem, si et sembla...
Sí,
perdona, volia comentar de res si et sembla anem al plat fort, que és el Nòrmac. I és el primer gegant amb discapacitat intel·lectual de Catalunya. M'agradaria una mica que si poguessis explicar com ha sorgit aquest projecte, perquè sí que és una barreja entre vosaltres i una altra fundació, crec. I quina és la finalitat?
Correcte, mira, el Nòrmac seria l'acte final, o diguem l'acció final de la celebració dels 80 anys d'Espacín. Vam començar al setembre de l'any passat allà al Born. I el Nòrmac és una idea que va sorgir entre uns quants, i dir, escolta, hi ha molts gegants, no sé, jo què sé, prínceps, princeses, reis, reines, pagesos, pageses, etc., no? Peixaters, peixateres, però no hi ha cap persona amb discapacitat intel·lectual. Sí que hi ha persones com, per exemple, l'ocellaire o la Frida, que són persones que tenen una discapacitat física i que pot portar una cadira de rodes, fins i tot. Però, clar, un gegant, que és el Jordi, que és un noi de 22 anys, amb síndrome de Down, vol dir, amb discapacitat intel·lectual, a més, és un noi que no parla. I, a més, tampoc té família, vull dir que no té uns orígens nobles, perquè tot aquest és un marquès, no? A partir d'aquí, doncs, bueno, va sortir aquesta idea, vam dir a veure si ens hem tornat bojos, tots plegats, però, no, al final, així, d'entrada, sobtava. Però a la que passaves a la primera barrera, deies, ostres, és veritat, no hi ha cap gegant amb discapacitat intel·lectual. Vinga, fem-lo. I aquí hi ha el Nòrmac, hem fet ara un crowdfunding, un intercanvi, i esperem, bueno, tenim 11 dies o 12 dies per acabar d'arribar a l'objectiu final. Sí, sí.
Molt bé.
I ens hem ficat de ple.
Perfecte. Perquè la finalitat què seria? Que sortís a les festes de barri?
No, la finalitat seria que hi hagués un gegant que Sarrià l'acull, com a districte, i a més la pròpia colla de geganters de Sarrià també l'acullen.
Perfecte.
Llavors és un gegant que el dia, em sembla que és el dia 19 o el 19 de setembre, es batejarà a les festes de la Mercè, estarà al Patrimoni amb altres gegants de la ciutat, amb els de la Caritat, i la idea és que aquest gegant el tiri en diferents festes majors i que el puguin portar persones que tenen diferents també capacitats, no? Inclús persones amb una cadira de rodes, persones amb un problema doncs, de visió o persones amb problemes del tipus que sigui. Qualsevol el pot portar, perquè no l'has de portar a pes, sinó que té unes rodes.
Ah, fantàstic.
Llavors, el pot portar inclús una persona amb una cadira de rodes elèctrica, vol dir que simplement pressionant el que és una palanqueta, el gegant circularà per la ciutat. Fa molta il·lusió, molta ens en fa.
Home, la veritat és que el projecte és fantàstic. Sí. No tenim gaire més temps, Efren. L'únic que volíem era apropar una mica més al barri, doncs una mica la vostra tasca. M'encantaria i intentaré estar en contacte amb la Núria Pedrola per veure quan és la inauguració del Nòrmac i tot això, per poder continuar seguint tot això. Donar-te les gràcies.
Perfecte. El dia 15 de setembre.
Perfecte. Donar-te les gràcies i des d'aquí nosaltres també recordar als oients que si volen col·laborar o volen apropar-se una mica més, la vostra web és www.espacim.es. O sigui que una abraçada molt gran i moltes gràcies pel teu temps.
Igualment per tot.
Adéu, que vagi bé. Adéu. Igualment. La meva secció... Perdó. He donat dos cops on no tocava.
Bueno.
Bé, me gustaría poder dar las gracias porque acabamos de tener la entrada de nuestra visita a la SI. Muchísimas gracias por venir a vernos y estás súper invitada a comentar todo lo que tú quieras del programa.
Pues muchas gracias por invitarme, un placer.
Luego hablamos contigo y ya indagaremos un poco más en la sección friki. Bueno, lo que os comentaba, no sé qué os ha semblat, qué os ha parecido. Alá, si has llegado un poco justo al tiempo final de esta entrevista, pero creo que el projecte és un projecte molt maco, realment, i que dins del barri doncs, té molt so.
Sí, de fet, és una iniciativa que, quan hi penses, sembla mentida que acabi de sorgir ara, no? Perquè és, efectivament, un col·lectiu que no ha estat mai representat. I penses, clar, i com és que no ha existit encara? I evidentment que ha d'existir, no? Perquè totes aquestes persones puguin sentir representades en la nostra cultura popular i pensin que formen part de com qualsevol altra persona, no? De la societat. I em sembla una iniciativa realment molt bonica i jo personalment espero estar el 19 de setembre a Barcelona per poder anar, o el 15, no m'ha quedat clar.
15
a la inauguració, sí. I veure en Norma que en directe.
I tant.
Perfecte, no? També ho trobo que és molt interessant i que ja era hora de que existís aquest tipus de gegant i d'integració dels col·lectius.
De fet, si us heu adonat, fa 80 anys que estan. I és ara quan han començat a tirar endavant tot... ara, fa ja un temps,
sí.
Perquè el botó màgic doncs, ja fa com un any i alguna cosa que està funcionant, però tenint ressò comença a ser ara. I clar, arriba un moment que dius, ostres, 80 anys i ara és quan ens estem adonant de que hi ha aquesta inclusió i que s'està fent efectiva.
Uh-huh.
Realment és una cosa que val la pena. O sigui, jo també intentaré estar allà amb el Normac. A veure què tal.
Molt bé, perfecte, superinteressant.
Doncs vinga, continuem.
Quin silenci, no?
Doncs sí, la veritat és que sí.
No trobes de faltar alguna cosa?
Alguna cosa, però no sé exactament què.
La música, potser?
Ah!
Era això!
La música. Si tens un gust de música...
O ets solista.
I vols sortir a la ràdio, envia'ns la teva maqueta. Però on? Tenim un e-mail?
Sí, sí, tenim un e-mail. Vinga, va, us deixo un parell de segons per agafar paper i llapis. Preparats? ferro.malescompanyies@gmail.com
Com?
Tornem-hi. ferro.malescompanyies@gmail.com Ara sí?
Ara sí.
Molt bé. Doncs vinga, animeu-vos i envieu les vostres maquetes.
Molt bé, esperem que molts grups musicals i solistes s'animin i ens enviïn les seves cançons i els farem una mica de promoció des d'aquesta emissora del barri. I ara continuem amb la secció de l'Aina, que té nom propi ja, i es diu Planeta B. Aina, ens expliques a què ve aquest nom?
Sí, no sé si heu sentit mai a parlar de l'expressió que no existeix un Planeta B o no tenim un Planeta B. Doncs com sempre m'ha interessat molt tot el tema de l'ecologisme, he pensat que era un nom molt adient per parlar del que és la realitat avui dia, i és que no tenim cap Planeta B, i m'agradaria poder analitzar tots els temes dels que parlarem des del punt de vista d'un planeta que en el fons no existeix i que no podrem...
Planeta B com una opció B.
Exacte, exactament. Ah, el planeta el plan és B. El que hem de cuidar i m'agradaria parlar de tots aquests temes mirant-ho des del punt de vista del Planeta B.
Perfecte, molt bé. Doncs avui ens parlaràs del consum.
Uh-huh.
No passa res, avui tenim l'Aquim al control i estem practicant i de tant en tant salim pel dit, però no passa res.
Però jo voldria sentir la meva musiqueta.
Sí,
que m'agrada,
vinga,
molt.
Posa la música de l'Aina, no toquis això. Vinga.
Aquí, como ves a la sí, todo es en directo, muy directo y muy específico. Sí, estoy en el control y esto se me está descontrolando.
Nada, tranquila.
Demano mil disculpas, pero bueno, como tenemos que ir rotando, esto es lo que toca. Os ha tocado la peor hoy.
No, mano. Tot Vinga. És qüestió de pràctica.
Poso continuem, la música fantàstica de
continuem amb l'Aina. Amb el Planeta B, l'Aina comença a parlar-nos del consum sostenible. Endavant.
Xula la música, eh?
Sí.
Tenia ganes d'ensenyar-vos-la. Doncs bé, començarem avui parlant del consum sostenible i el consum responsable. I abans de començar a explicar-vos tot el que venia a dir-vos, volia fer unes quantes preguntes a les assistents. Per exemple, quants vols heu agafat aquest any?
¿Cuántos vuelos?
Ajá, ¿cuántos vuelos habéis cogido este año?
Ara sí.
Creo que dos.
Dos, debe. No està mal, no està mal.
Jo he agafat tres.
Ajà.
Un.
Perfecte.
I... Tres, no, quatre, cinc.
Cinc. Això va pujant, eh? El comptador puja.
Sí. Aquest any he viatjat molt, sí, sí.
I quina és l'última vegada, per exemple, que vau comprar un alvocat, un aguacate? Quan comprasteis un aguacate per última vegada?
Creo que ayer.
Coincidim.
Jo, quizá una setmana.
Perfecte. Bé, doncs aquestes són petites preguntes que els consumidors no sé si ens plantegem en el nostre dia a dia quan anem al mercat o quan anem a la pàgina web de torn a buscar el vol més econòmic. Són preguntes que haurien de formar part de la nostra vida i és fins a quin punt estic duent a terme una compra responsable i tenint en compte la sostenibilitat de la meva decisió, de la meva compra. No? I d'això us volia parlar avui, precisament. Estem en un planeta que té recursos finits i com a tal hauríem de ser conscients de que el nostre consum té serioses conseqüències sobre aquest planeta i sobre el medi ambient. I llavors us volia fer com un petit resum d'algunes de les coses que podíeu plantejar-vos a l'hora d'anar al supermercat o de fer qualsevol compra en el vostre dia a dia. Començant, per exemple, per una de les coses més habituals, la compra d'aliments. No sé si vosaltres sou compradores de botigues a granel o compreu al supermercat o compreu al mercat, no sé exactament...
Jo, per exemple, compro al supermercat i a les botigues del barri.
D'acord. I tu, Quima?
També.
Ara sí?
Sí, igual.
Va. Doncs jo he vingut aquí per explicar-vos que hi ha una sèrie d'alternatives molt més sostenibles i que, a més, hi ha moltíssima informació per internet sobre elles, començant per les botigues a granel, on podeu comprar llegums i tot tipus de productes com pasta, arròs, galetes, olives, tot tipus d'espècies a pes. I la majoria de les botigues, com tenen una consciència ecològica, també ofereixen bossetes que són orgàniques, o sigui, que poden reciclar-se, o de paper. Llavors, així eliminem l'element del plàstic. O, per exemple, si tenim en compte que hem de comprar també detergents o productes de neteja, també existeixen botigues de granel on podem comprar detergents ecològics, productes de neteja ecològics, productes de neteja personal ecològics i tot utilitzant envasos reciclables. Això com a substitut, per exemple, del supermercat. Pel que fa a l'alvocat, he fet la pregunta abans una mica trampa, perquè és important també fer una compra de proximitat, fixar-se d'on provenen els productes que comprem. Si es tracta de verdures, doncs fixar-se si són verdures de temporada i d'on provenen, i intentar sempre comprar la que és més propera a nosaltres. Pel que fa al peix, també fixar-se de la seva procedència, intentar evitar salmons que venen de Noruega, per exemple, tot i que a tots ens agraden molt, intentar ser una mica més responsables a l'hora de fer la compra dels nostres aliments, no? Però bé, si teniu ganes de llegir més sobre aquest tema, volia comentar-vos que l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, té una secció molt interessant a la seva pàgina web que es diu Barcelona Sostenible, i allà hi ha diversos portals sobre com podem convertir-nos en consumidors més responsables, i un d'ells parla sobre la compra d'aliments, però també hi ha informació sobre, per exemple, la compra de roba, que seria el meu propi tema. Qui de vosaltres aquí porta ara mateix una peça d'aquella gran marca que no puc mencionar, que té origen a Galícia i porta un senyor gallec? Cap de vosaltres?
No. Jo res. No m'agrada aquesta botiga.
No precisament.
No,
botiga.
No. Precisament no.
Jo, además, que no vendo talles per a gente.
Con eso tienes toda la razón. Tienes toda la razón.
No. I a part és que no, des de tota la informació de com feien la roba i tot això, és com més cap enrere. No.
D'acord. Doncs la meva pregunta és, feu el mateix tipus de reflexió cada vegada que aneu a comprar una peça de roba?
Uf, jo ho intento, sobretot intento comprar roba al barri.
D'acord.
O sigui que intento fer comerç de barri. Ara, clar.
Clar, ja... però és que l'origen d'aquesta roba no és del barri.
Exacte, clar. Ja no ho sé.
I us fixeu en, efectivament, com diu la Núria, l'origen o la composició de la roba que compreu?
Sí, jo la composició sí que em fixo, l'origen també, però sí que és veritat que si el preu m'entra i m'agrada la peça... tiro milles, el compro, saps?
Ja t'entenc, ja.
Sí. Doncs és que és difícil.
Aquí... Exacte, exacte. He vingut aquí per ser la pesada de torn, que us farà sentir culpables i dir-vos que hem de ser molt més conscients a l'hora de comprar roba. I, una vegada més, el portal de Barcelona Sostenible ofereix moltes alternatives al fet d'anar a la botiga de barri, que es pot fer, evidentment, o a qualsevol altra cadena i comprar una peça de roba. Una d'aquestes alternatives, per exemple, seria l'intercanvi de roba. És una tendència que està molt a l'alça. Hi ha moltes associacions o iniciatives personals que organitzen aquest tipus de trobades on la gent pot portar samarretes, roba que ja no li fa falta o que ja no necessita, per intercanviar-la amb altres persones que tenen el mateix problema. També hi ha els mercats de segona mà. Digue'm.
Jo és que volia parlar perquè... Sí. Clar, ara estàs parlant de la roba, sí. I abans estaves parlant de l'alimentació,
sí.
I ens has preguntat dels avions, per què?
Ui, però això venia després.
Això venia després. Jo és que sí. M'estic avançant.
No,
com has
no,
dit
no.
Que la roba era el pròxim programa, dic ja, m'estàs explicant el pròxim programa,
no,
Aina.
No, perquè és un tema molt ampli,
vale.
I estava fent un mini resum, perquè ja sabeu, vale. Que a mi m'agrada molt explayar-me sobre els,
sí,
temes que tracto. Llavors, bàsicament, si vols, ara anem directe als avions. El que volia dir era això, que ja existeixen els mercats de segona mà,
sí,
els intercanvis de roba, i que a més us heu de fixar molt en la composició de la roba que compreu, perquè la majoria l'equipem està...
Bueno, després quan acabis, tranquil·la.
Ah, sí? D'acord. Us heu de fixar molt en la composició de la roba que compreu, perquè la majoria de les peces de roba que portem estan fabricades en plàstic, en polièster i material acrílic, que cada vegada que posem a la rentadora produeix tones i tones de microplàstics que acaben al mar, que després acaben els peixos, que després consumim nosaltres, com per exemple el salmó de Noruega del que parlàvem abans.
Tot acaba a la nostra panxa.
Tot acaba a la nostra panxa i a la panxa dels peixos, que no tenen la culpa del nostre estil de consum. Si voleu, passem ràpidament a l'aviació, perquè veig que és un tema que a la Quima i a la Núria els interessa. Endavant.
No, Quima. Jo volia dir, amb això,
sí,
de l'intercanvi de roba,
sí,
que jo tinc un grup d'amigues que ens vam conèixer a l'escola dels nostres fills. La meva filla és més gran i, bueno, els altres són més petitons, van com en escala. I cada X temps, sempre, quan ens trobem, tenim bosses i ens canviem la roba pels nens.
Ah, mira.
Sempre, i això ho hem tingut molt present des del començament, perquè hem pensat, per què he de comprar roba al meu fill si la samarreta que té la filla de la meva amiga li pot servir a la meva filla? I ho tenim molt present, però fins i tot ho fem entre nosaltres. A vegades, quan nosaltres diem, mira, ja estic cansada de fer servir aquesta samarreta, aquest vestit o el que sigui, arribem allà i diem, ei, noies, a qui li agrada? I venga, compartamos. O sigui, que això ja ho hem començat a fer.
Molt bé, Quima, molt bé.
Que sàpigues que ja ho fem.
Estic molt orgullosa de tu.
Moltes gràcies.
De fet, és una molt bona iniciativa. És una molt bona iniciativa. Però aquí hauríem d'entrar també en un altre programa, si voleu,
sí,
sobre els hàbits de consum, perquè no em direu que no heu estat culpables. Esperem, bueno, imagino que serà així, d'entrar algun dia a una botiga perquè teníeu un mal dia o perquè teníeu ganes de sentir-vos d'una manera diferent i volíeu anar a comprar aquella samarreta que pensàveu que us faria sentir millor, etc, etc, o parlar de la fast fashion, no? del tipus de roba i de moda que venen aquestes grans cadenes de les que parlàvem abans, que caduquen cada 6 mesos. Llavors tots som una mica culpables de seguir aquests cicles de la moda, no? Que en el fons també col·laboren en la contaminació. En fi, ja seria tema per un altre dia.
A mi em preocupen els avions, Aina.
Els avions.
Perquè els avions. Són molt útils perquè vas molt ràpid d'un costat a un altre. Llavors, clar, ara
cert,
em fas dubtar.
Us en recordeu que la setmana passada vam parlar de la Greta Thunberg, aquella activista sueca de 16 anys.
Sí,
sí? Doncs aquesta noieta es dedica a viatjar pel món en tren.
Ah.
I ve de Suècia, no ve d'aquí de Sant Feliu de Llobregat. No. I aquesta noia, junt amb altres grups ecologistes, va començar un moviment que es diu Stay Grounded, que vol dir queda't a terra.
Mm-hmm.
Han començat a conscienciar la població mundial sobre els efectes nocius sobre el medi ambient que té volar. I és que és una indústria poderosíssima que té molt de poder sobre totes els poders legislatius del món, arreu del món, que ha intentat tapar durant molts anys la gran quantitat d'elements contaminants que expulsen a l'aire i que acabem respirant nosaltres, no? No cal anar gaire lluny per veure estadístiques de la contaminació atmosfèrica a Barcelona. Tinc aquí 4 dades, per exemple. Una persona que agafa un vol d'anada i tornada de Viena a les Illes Canàries Equival a que es fonguin 4,5 metres quadrats de gel àrtic.
Hola.
Sí. O, per exemple, un quilòmetre recorregut en un vol genera 18 vegades més diòxid de carboni que no pas un viatge en tren. No me'n recordo exactament, no sé si tinc la xifra exacta. Sí, mira, aquí la tinc. Aquí la tinc. Un estudi fet per l'Institut de Ciència i Tecnologies Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona va descobrir que la petjada de carboni causada per l'activitat turística a Barcelona provoca 9.578.359 tonelades de diòxid de carboni a l'any. I el 95% d'aquestes tonelades prové dels avions que nosaltres agafem per anar al que sigui. No?
Vale.
Llavors, és un debat que acaba de començar, és una cosa que us convido a parlar-ne també un altre dia, perquè com ja sabeu m'agrada ampliar, és una qüestió interessant i caldria discutir sobre quins mitjans de transport alternatius potser podríem utilitzar per...
Superinteressant, Aina. Molt
gràcies,
bé.
Núria.
Molt gràcies. Bé. Sí que és un tema que jo crec que mai ens l'acabaríem.
No,
eh?
No, m'heu de tallar per això, perquè si no sí. Estaríem aquí fins demà.
Sí. Perquè jo ara clar... Sí. Bueno, no ho sé, els avions se'n preocupen i bueno, ja parlarem.
Sí.
Bueno, passem ara a descansar una miqueta, posem una cançó. És d'un autor australià que es diu Roger Dutt i bueno, és una cançó amb la que ha guanyat ja diversos premis, és un nou jovenet i bueno, és un pop així molt, molt lleuger, molt alegre i és maco. Vinga, Quima, música.
If I had a thousand tongues, I would sing with everyone. Voices like a mountain song, sing you are my only one. Oh my days. Life is wonderful. I would launch a thousand ships just to be about your lips, tell them all to sail away just to see.
Secció de benestar, que avui parlarem del sucre, un tema que ens amoïna una mica a tots i que, bueno, que ve arrel una mica del programa que vam fer la setmana passada i que vam parlar de les begudes ensucrades. Llavors, Bueno, comencem explicant que el sucre blanc, el sucre moré, l'integral, és molt negatiu pel cos, igual que la mel o la sacarina, la fructosa, el sorbitol. Tots aquests edulcorants que fem servir amb el cafè o amb les postres, doncs, bueno, ens acidifiquen el cos i ens produeixen un efecte desmineralitzant, o sigui, ens treuen els minerals que tenim nosaltres en el nostre organisme. I entre altres coses també ens provoquen càries, deficiències de calci al cos, eliminen la vitamina B2, la vitamina B de l'organisme, alteren la flora intestinal i provoquen els alts nivells de glucosa en sang. Llavors, com ho podem fer? Perquè és força complicat, el sucre està tot arreu. Hi ha un 80% del menjar que està envasat té sucre. Vosaltres us heu plantejat alguna vegada què passa amb el sucre?
Plantejat en el sentit de què fer? O...
Sí. Home, en general, no sé.
A veure, jo sí que és veritat que et planteges els productes que comprem, quin tipus de sucre deuen portar. Sí. Perquè, òbviament, no és el mateix el sucre propi que porta una fruita, que mm-hmm. això és un sucre natural, que no aquells que ja estan com manufacturats, no sé com dir-ho, no? Però que ja realment estan més preparats i tenen una sobredosi de sucre. Però és evident que hi ha moltes coses que a vegades és impossible d'evitar. Jo el cafè sense sucre, doncs, francament, no sé com treure-ho. I altres coses que no tinguin sucre, no sé, sempre costa treure el sucre. A més, és addictiu, com tu
dius. Exacte, sí. El sucre és molt addictiu i és molt difícil de treure'l, sí.
A mi em costa, molt.
Vale. Lo del cafè, jo també, o sigui, jo ara, bueno, amb tot aquest tema, no?, com vaig començar a preparar-me una mica el tema del sucre, vaig decidir intentar treure tot el sucre de la meva alimentació. És pràcticament impossible perquè el sucre te'l trobes a totes bandes i sí que m'està costant molt treure el sucre del cafè del matí. És, com dir, és impossible. No és impossible, vale? Però, per exemple, l'altre dia l'Aina va dir, home, doncs el cafè sense sucre està bo. Ho estic començant a provar. No m'acaba d'agradar, però jo suposo que és, com són sabors més diferents, especials, no?, que t'acabes acostumant, no?, una mica.
Clar, és que aquí entraríem també a un altre tema d'entrada. Com feu el cafè? Perquè la llet suavitza molt el gust amarg del cafè i després, sí. Aquí si algun dia tenim un expert de cafès que ara estan molt de moda, aquests cafès de third wave que es diuen, no?, que són com de... O sigui, són provenients de països on no hi ha no hi havia intermediaris, i llavors torren el cafè aquí directament, etcètera, etcètera. Bé, si parles amb un expert d'aquests, et diran que el cafè que normalment consumim a l'estat espanyol està molt torrat. Sí. Llavors el gust és molt amarg. I crec que sense sucre a vegades és molt difícil de beure allò. Sí, ens comencem a acostumar, a produir... un altre tipus de cafè d'una altra qualitat, potser, doncs seria més fàcil de prendre'l sense sucre. Però això ja és un altre tema per un altre dia.
Vale, perfecte, un altre dia parlem del cafè.
Sí. Jo he de dir que tinc una amiga que és de València i allà és molt típic prendre cafè amb gel i una rodanxa de llimona.
Ah, oh, que refrescant.
Bon. Molt. I la rodanxa de llimona... que jo ja m'he habituat perquè jo me mimetizo a l'estiu, li treu un punt d'amargor, li dona el punt aquell de, bueno, de toc, de no ser tan amarg, o sigui, notes la llimona i ja no és el mateix, o sigui que per aquí a l'estiu sí que podria. Ah. Clar, el que no sé exactament és si a l'hivern em puc ficar la rodanxa dins del cafè calent, que deu ser com...
una cosa una mica estranya.
Sí. Però a l'estiu és una opció que podries provar.
Ho provaré un dia d'aquestos. Bueno, us vull donar uns consells, bueno, més que consells, uns motius perquè us donin més ganes d'eliminar el sucre de la vostra dieta.
A mi em fas por.
No.
Perquè ja que el programa passat ja tinc problemes per prendre gelats. Sí, després que si les begudes sense gas, després que les begudes con zero de azúcar, i ara em treus el sucre.
Estic millorant la teva salut, Quima.
I no em puc vestir, tampoc.
No, tenim que anar despullats.
M'esteu
matant.
Home, ara l'estiu aniríem més fresquitos.
Sí, m'esteu matant. Vinga, va, els consells.
Mira, el primer consell és que el consum excessiu de sucre perjudica les funcions del cervell. Per lo tant, millores la teva capacitat mental si deixes el sucre. Vale? La ment està més clara. Després, redueixes la pressió arterial. I reduint aquesta pressió arterial, doncs, bueno, millores també la teva capacitat del cor, com ho diríem? Més ha manat la paraula. Ah, això, vale? I altres malalties també. Vale? Prevé la diabetes. Tot un excés de sucre fa treballar amb excés al pàncreas i aquest pàncreas arriba un moment que deixa de treballar i et provoca una diabetis de tipus 2. Vale? Això seria... amb els refrescos que porten aquest sucre afegit, ho sento, Quima, els tés gelats, les begudes energètiques, els sucs envasats, tot això és molt dolent, són calories líquides que no serveixen de res i res. Tornem a l'aigua de sempre, que va molt bé per treure la set. Després, si eliminem el sucre o mirem d'eliminar-ho al màxim possible, també disminueixen els desitjos, els antojos. Vale? El no consumir sucre, no fomentes aquesta addicció, tens menys ganes de prendre sucre. Vale? Llavors això pot anar molt bé per la figura d'algunes persones. Si tenim un problema de sobrepès i està relacionat amb el sucre, doncs pot ser interessant. I una altra que a mi m'ha agradat molt és que tens més energia. Jo pensava que el sucre ens donava energia. Doncs,
jo també.
Sembla que no. Que un excés de sucre et produeix cansanci, dona ganes de dormir, inclús està relacionat una mica amb depressions. Llavors, la propera vegada que et falti motivació i que no sàpigues per què t'està passant, pensa una mica en com estàs menjant, com t'estàs alimentant i quin excés de sucre estàs prenent.
És curiós això que dius, perquè normalment és al revés, al contrari, el que fem és o agafar sucre o agafar xocolata o agafar alguna cosa d'aquelles d'estímulo, no?
Sí,
estem fent al contrari.
Sí, jo ara ho he comprovat amb els dinars i estic dinant sense hidrats de carboni, sense sucres de cap tipus. No tinc que fer la migdiada perquè no estic cansada, o sigui, acabo de dinar i tinc ganes de continuar fent coses perquè tinc força.
Però els hidrats de carboni sí que són necessaris.
Sí, són necessaris, sí, evidentment. Ara estem parlant del sucre dolent,
sí.
Vale?
Sí.
Hi ha sucres bons, que són els hidrats de carboni. Aquests hidrats de carboni, l'assimilació del sucre és més lenta, no fas aquestes pujades de glucosa i el cos, evidentment, necessita aquesta energia. No, jo he fet ara aquesta setmana com a prova i dic, ostres, doncs, ja que estic eliminant sucres, miro de treure tot, que sé que no és bo, però dic, bueno, uns dies a veure què tal, i ostres, déu-n'hi-do, eh? Ah, molt bé, ja tinc més energia. Llavors, no ho sé, ja t'he convençut? O què? Esteu convençudes?
Home, jo no del tot.
No del tot.
Si us sembla, en un altre programa puc portar una persona que és diabètica tipus 1, que a més és nutricionista i té molt a parlar del sucre.
Bueno.
O sigui que si vols, no t'amoïnis a veure com fem un mano a mano amb ella. Si amb ella la convences, jo t'asseguro. Vale.
Jo sé que jo conec diabètics i els hi costa molt deixar el sucre, també. Tinc una amiga que sempre que vaig a prendre un cafè amb ella es demana un croissant de xocolata. O sigui, ella sempre necessita, que no tenen cafè, però és aquesta addicció que ens crea, no?
Bueno, jo crec que més aviat, en el cas d'aquesta noia, no és la necessitat o el caprici, sinó és la necessitat, o sigui, la baixada o la pujada, saps? Clar. O sigui, és quan té la baixada de sucre, és una Coca-Cola o és...
Bueno, perquè necessiten una pujada ràpida en aquell
llavors,
moment.
Sí que... Però bueno, és un tema molt interessant, a portar.
Sí. Bueno, el sucre, si sou capaços de deixar-ho una mica o intentar treure-ho el màxim possible de la vostra dieta, us ajudarà a recuperar els sabors. Vale? Igual que passa amb la sal, que quan deixes de prendre sal també vas recuperant el sabor dels aliments, amb el sucre passa el mateix. Després, el teu cos augmenta el consum de vitamines i minerals, que amb el sucre els perdíem, doncs al no prendre sucre els conservem. I res, i bueno, també pot ajudar amb el tema de sobrepès. I bueno, ja espero... Jo ho he fet i la veritat és que estic molt contenta. Sí que és veritat que del tot no es podrà treure, però bueno, i un caprici ens el podem fer això, tots, no? O sigui, a veure, hem de mirar per la nostra salut, però també amb la física, però també amb la mental, no? I si un dia ens ve de gust un pastís o un gelat, evidentment, els l'hem de prendre, l'hem de menjar, hem de beure una Coca-Cola de tant en tant, si ens ve de gust, però hem de tenir també present que no ha de ser lo habitual perquè no és una dieta sana, però hem de menjar de tot i hem de gaudir també de la vida i dels pastissos i dels gelats. Sí. Sí. No sóc tan dolenta.
Heu passat per la barra del centre cívic d'aquí?
No, de... hi ha molts pastissos, no?
Sí. Mare de Déu, senyor.
Una surt pinta tot... boníssima.
Una pinta brutal, sí, sí. Brutal. Hem passat un moment i ha sigut com no mires, no mires, no mires, no mires, no mires. Increïble. O sigui que, en fi...
Vale, perfecte. Doncs, bueno, ara canviem ja una mica de tema i anem a escoltar un conte. És un conte de fades que vam gravar l'Aina, la Quima i jo mentre estàvem fent els tallers de teatre. I, bueno, crec que avui, amb els temes que estem tocant, doncs està superindicat.
Kate era una joven muy simpática y de corazón bondadoso. Todos los días recorría la ciudad con su varita en mano en busca de algún niño o niña al cual pudiera hacer feliz. Kate, como ya habrás imaginado, no era una joven común y corriente. Era un hada de la felicidad. Día tras día, al caer la noche, la joven hada iba a la reunión de las hadas de la felicidad. En esa reunión, todas las hadas contaban las aventuras de lo que les había ocurrido durante el día y los niños que habían conocido. Nuestra pequeña amiga se iba todas las noches muy triste, porque nunca podía contarles nada, ya que nunca había conocido a alguien que la necesitara realmente. Siempre encontraba niños que pedían dinero o juguetes nuevos y caros. A pesar de que Kate cumplía con sus deseos, no dejaba de sentirse triste porque los niños pedían cosas materiales. Tras mucho pensarlo, Kate encontró una posible solución, y es que nunca había ido a buscar más allá de la ciudad, en la cual la mayoría de los niños tenían todo lo que sus padres les podían comprar. La mañana siguiente, con una energía renovada gracias a su descubrimiento, decidió que iría a un pueblo a probar suerte. Tras unas horas de vuelo, por fin llegó. No tardó mucho en encontrar a unos pequeños que jugaban con la tierra. Kate se acercó a ellos y les dijo:
Hola, me llamo Kate. Soy el hada de la felicidad y vengo a concederos un deseo. ¿Cómo os llamáis?
Yo soy Julia,
respondió la niña.
Y este es Eduardo.
Bueno, ¿y qué deseo os gustaría que os concediera?
Tras unos minutos de pensarlo y discutir los dos niños, dijeron:
Desearíamos que estos pasteles de barro que estamos haciendo se conviertan en reales para darles un poco a todos nuestros amigos.
Kate se sorprendió mucho, ya que por primera vez en su vida había escuchado un deseo sin pretensiones y lleno de bondad. Nunca había pensado que algún día escucharía un deseo para nada ambicioso y con lágrimas de felicidad en los ojos movió su varita y convirtió los pasteles de barro en ricos pasteles de chocolate. Ese día, varias personas fueron felices. Primero los niños, que comieron los deliciosos pasteles. Y también Kate, que por fin tuvo algo digno de contar en la reunión de hadas. Y aprendió que los mejores deseos son aquellos que también benefician a otros.
Tres. Y en el próximo programa nos gustaría explicaros que...
Había una vez un oyente, o dos, o tres...
O unos cuantos, que escribían relatos y decidieron enviarlos por email.
A farro.malascompañías@gmail.com.
Los leímos, les buscamos la música y la voz adecuada y ahora los podemos escuchar todos. Molt bé. A veure si els oients ens envien els seus relats i comencem a escoltar les seves històries i la seva creativitat. Bé, i ara ja per acabar encetem la secció friki que avui la Quim ens ha portat a la Lassi, una convidada, i ens parlareu de fades. Continuem amb fades?
Sí. Con tu permiso voy a poner un poco de música celta, que seguramente no será tan buena como la que tuviste en tu festival, pero vamos a escuchar un poquito. Igual te suena.
Qué bonita.
¿A que sí?
Sí.
Bueno, comentaros que Alassi es una de las personas que, como ya he comentado antes, precursora del alzamiento de nuevo de las Galerías Maldá. Ya comenté en el programa pasado que las galerías habían retomado un aire nuevo. Un aire friki, que hoy en día llamarse friki pues, es un orgullo. Antes era como el que estaba allí marginado, pero no es así. Y una de las cosas que, bueno, en la sección que yo suelo hacer, normalmente pues explico eventos que hacemos los frikis. Y me acordé, porque fue espectacular viendo las fotos que no pude asistir, la fiesta, el Fada Fest, que organizaste. Pero me gustaría un poco que explicaras bueno, tus orígenes, cómo has llegado hasta Costurero Real, qué es Costurero Real, el tiempo que llevas, Uchronic, etc.
Pues es un camino muy largo porque llevo 12 años. Yo empecé hace 12 años, recién llegué a Barcelona, venía a estudiar diseño de moda, pero el mundo de la moda pues, no me terminaba de gustar, no me sentía cómoda. Y vine a Barcelona a hacer un máster en diseño de vestuario para cine y ópera. Y allí, pues, cuando llegué a Barcelona, yo decidí, bueno, era como el momento en el que todo el mundo se abría un blog, que era lo que había en ese momento, ¿no? Lo que estaba de moda. Y yo decidí, pues, abrirme un blog también para ir subiendo, pues, un poco los trabajos que yo hacía en clase y las cosas que iba diseñando. Y ese blog, pues, se llamaba El Costurero Real. Y con el paso del tiempo, conforme fui terminando el máster y tal, pues, yo iba subiendo fotos y me empezaron a llegar mensajes, ¿no? Y lo que al principio a mí me resultaba como algo súper utópico, que era de verdad poder dedicarme a hacer vestuario y de época o de fantasía o lo que sea, pues de repente mensajes a mensajes de gente pidiéndome si por favor yo les podía hacer algo, pues me empecé a dar cuenta que a lo mejor sí que había una posibilidad ahí que nunca nadie había probado, por lo menos en España, ¿no? Y que a lo mejor sí que tenía salida, ¿no? Porque cuando yo empecé a estudiar y decir que yo quería hacer trajes medievales y que quería hacer vestuario de cine, pues lo normal que todo el mundo te dice es que eso no tiene salida, así que te has vuelto loca. Entonces, pues en ese momento, estando además ya en Barcelona, pues empecé como a abrir un poco la mente y darme cuenta que a lo mejor sí que había algo que se podía hacer, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues me fui montando mi pequeño tallercito en casa, empecé a coger encargos pues, de gente a lo mejor que iba a un evento, que iba a tener una boda temática o que me iban pidiendo ropa personalizada, medida y tal, y yo se lo iba haciendo. Y poco a poco como que la marca fue cogiendo forma, ¿no? En Barcelona además, lo bueno que yo tuve o la ventaja que yo tuve es que en Barcelona hay muchos artistas, hay mucha gente de toda España, de toda Europa que viene aquí, porque es una ciudad que está muy abierta tanto a nivel de educación como luego a proyectos, ¿no?, artísticos. Y tuve la suerte de conocer a muchos fotógrafos que me proponían hacer cosas con ellos. Entonces, claro, no es lo mismo hacer un vestido en tu casa y hacer una foto pues, en tu casa, ¿no? Claro. Que venga un fotógrafo maravilloso y te lleva a un bosque y te haga una foto del vestido. Y claro, todo parece como mucho más profesional. Entonces, claro, se me aceleró mucho. O sea, yo no tenía muchas pretensiones, pero se me aceleró mucho digamos, la carrera, ¿no? Cuando empecé a colaborar con otros artistas que sabían más que yo, ¿no? Y fue todo un poco así, de casualidad. Yo me dejé llevar y poco a poco pues, el proyecto fue creciendo hasta que casi que se me iba de las manos y me tuve que profesionalizar, ¿no? Y hacerme autónoma. Y al final, pues, yo, aunque seguía intentando, ¿no? Pues trabajar en proyectos que me contrataran y tal, poco a poco pues, me fui dando cuenta que mi proyecto personal, que las ideas que yo tenía, tenían su propia personalidad y que merecía tener un proyecto propio. Y finalmente, pues, abrí una tienda online, empecé con una tienda online de Costurero Real, porque era lo más fácil, ¿no? Yo no tenía dinero para abrir un local ni nada, y era más fácil, pues, yo desde mi casa, ¿no?, pues, coser las cosas y mandárselas a quien quisiera. Y entonces empecé con la tienda online, que eso hace 8 o 9 años, más o menos, Y bueno, pues el comercio online pues cada vez fue a más. Al principio pues era más complicado, ¿no?, vender por internet, pero sobre todo la gente de países extranjeros pues le tenía menos miedo, y a mí me llegaban muchos encargos pues de gente de fuera, ¿no? Y poco a poco pues todo fue cogiendo cuerpo, ¿no? Y hasta ahora. Ahora ya somos empresa, desde hace 2 años somos 11 trabajadores y tenemos una marca con unos principios muy marcados, porque seguimos fabricándolo todo de manera artesanal y con proveedores todos de Cataluña o de parte de España. Y bueno, ahora tenemos tienda en Galerías Maldá, como tú decías.
Sí, sí, sí.
Y estamos muy contentas, la verdad. Somos casi todas mujeres. O sea que...
Bueno.
¿Y qué estilo, qué línea lleva Costurero Real?
Sí, yo empecé haciendo vestuario histórico porque desde el principio yo entendía, ¿no?, que a la hora de entrar en cine y en teatro pues era más fácil, pero me empecé a dar cuenta que a mí lo que me gustaba era la fantasía, ¿no?, porque estar restringida por un periodo histórico pues tiene mucha limitación en cuanto a materiales, decoración, tal. Y la fantasía pues es libertad, ¿no? Puedes hacer lo que te apetezca, ¿no? Y además pues a mí me gusta mucho el folclore y las leyendas y los cuentos de hadas y todo esto, y eran la inspiración perfecta para mí, ¿no? Y al final seguimos esa línea y cada vez nos especializamos más, porque aunque tenemos en el catálogo algunas cosas más prêt-à-porter o steampunk, cada vez estamos más enfocados en fantasía y la verdad que nos encanta.
Bueno, hay que decir que es increíble las cosas de fantasía. Yo os invito a que entréis en la página y que vayáis a la tienda, porque realmente cuesta mucho salir de allí sin algo.
¿De fantasía sería sí. un vestido de hada, por ejemplo?
Sí, por ejemplo. Nuestra mayor inspiración son los cuentos de hadas y la naturaleza.
Ajá.
Y entonces o nos inspiramos mucho, por ejemplo, en Mariposas, que tenemos una colección muy famosa que es con la que triunfamos, que fue una colección toda inspirada en mariposas reales.
Ajá.
O incluso tenemos colecciones inspiradas en el universo, con nebulosas o galaxias o estrellas.
Pero no es un traje para llevar a un carnaval, por ejemplo.
Tenemos dos líneas de trabajo. Ajá. Son digamos el vestuario en sí, ¿no?, que no es para ponértelo en la calle, sino que es pues gente que va a un evento, o incluso trabajamos mucho con bailarines, con uh-huh. gente del espectáculo. Y luego tenemos otra línea que es adaptar, digamos, los diseños que tenemos más espectaculares a algo más ponible, ¿no? Y hacemos a lo mejor pues unas faldas largas que te puedes poner para una fiesta, pañuelos, que vendemos muchísimos pañuelos, leggings, kimonos, que uh-huh. puedes llevar pues encima de una camiseta de tirantes. Pero como nosotros fabricamos nuestras propias telas, porque compramos tela virgen y la estampamos, uh-huh. pues lo que hacemos es que trasladamos, digamos, el diseño del traje espectacular a la tela del vestido, de la pieza más pretaporte que te puedes poner.
Ah, genial. O sea, yo puedo ir, comprar una pieza sí. y llevarla en la calle tranquilamente y ir estupenda sí. y maravillosa. Bueno, y además sostenible porque es kilómetro cero
sí,
todo.
Sí, efectivamente.
Genial. Aina, ya tan sí, embutida,
no, no.
¿eh?
Sí, no, y no solo eso, sino que además hay una serie de complementos, de tiaras, de, bueno, todo tipo de complementos que puedas imaginar que están hechos a mano también por ellas, ¿no? Entonces, realmente, bueno, es espectacular. Yo tengo ahí en mente, en algún momento, una capa de una vidriera súper bonita, que es como un rosetón.
Es el rosetón de Notre Dame.
Exacto.
Notre Dame.
Oh.
Es una pasada. Es increíble. O sea, que ese rosetón, estoy ahí enamorada y estoy ahí con la hucha. Y en cuanto pueda, para allá que voy.
Muy bien.
Volviendo al tema del Fada Fest, he estado leyendo, bueno, era la noche de Lita.
Sí.
Lita, para los oyentes, bueno, no sé, antes de del cristianismo todo era pagano, entonces celtas, irlandeses, etcétera, celebraban cualquier tipo de cambio de solsticio para dar las gracias a la tierra, pues de que llegaba el sol, llegaba tiempo de fertilidad, tiempo de mejora de salud, etcétera, ¿no? Y Lita es el solsticio de verano, en donde durante 3 días, de hecho ese día, si no estoy equivocada, es la noche blanca, creo que se llama,
sí.
que es el día más largo donde empieza ya a menguar el sol y entonces se hace una celebración. Y bueno, así tuvo la genial idea de hacer una fiesta Y bueno, coméntanos, trajiste músicos, hiciste bailes.
Como nuestra marca está muy inspirada en la naturaleza y además en los cuentos de hadas, pues la cultura celta pues es la que más cerca tenemos, ¿no? Y ellos, todas las festividades, digamos, religiosas que tenían, estaban muy unidas a la naturaleza. Entonces, todas las festividades que ellos tienen están unidas a las cosechas, a los tiempos de cosecha, a los diferentes productos que se cosechan en ese periodo. Y como tú bien dices, pues era el momento del solsticio de verano, que se celebra, que es el día más largo del año, y a partir de ahí empieza a menguar. Y decidimos celebrarlo en galerías, porque ahora en Galerías Maldá pues nos hemos juntado un montón de artesanos y diseñadores que han montado sus pequeños negocios, y tenemos la suerte que justo encima, en la planta de arriba, tenemos el antiguo Palacio Maldá, del Conde Maldá, y está muy desaprovechado. Tiene una parte que sí que es el teatro y luego hay otra parte que está vacía. Entonces, pues después de reunirnos entre todos, pues llegamos al acuerdo de que lo suyo sería hacer eventos y que se pudieran visitar, ¿no? Así, a través de los eventos. Y decidimos hacer este evento en el solsticio de verano, inspirado en los cuentos de hadas también, y animamos a que todo el mundo pues viniera vestido con inspiración de cuentos de hadas. Trajimos unos músicos de aquí de Barcelona, que son de la Orquesta Celta de Barcelona. Mm. Vinieron un cuarteto, porque el sitio era pequeñito, y estuvieron tocando música en directo, y además unas chicas que hicieron unos talleres de baile para que la gente aprendiera a bailar. Y la verdad que fue muy divertido.
¿Y bebida floral?
También. Trajimos un coctelero. Trajimos un chico que es coctelero, que es amigo nuestro, que diseñó 5 cócteles inspirados en las hadas, ¿no? Que era Titania, Oberón, el hada de los dientes, el hada de la absenta y el hada madrina.
Muy bien.
Y era muy divertido, se estaba muy bueno, la verdad.
¿Alguna previsión de festival más por delante?
Pues ahora en otoño el problema es que es complicado porque hay muchos eventos en toda Barcelona.
Sí.
Pero queremos hacer algo para Halloween, que es Samhain, en el Oshowin, ¿no? La festividad celta, que nos gustaría hacer algo también en galería. Estamos todavía decidiendo el qué.
Bueno, allí que me apunto.
Sí, sí.
Ya sabes que yo allí que voy. Alasi, muchísimas gracias, no tenemos más tiempo.
Un placer.
De verdad, gracias por venir y bueno, iré siguiéndote, ya sabes, te iré persiguiendo allí donde vayas para seguir informándonos, y sobre todo os recomiendo que visitéis la página y si podéis ir a ver la tienda y las galerías, vale muchísimo la pena.
Vale, perfecto. Molt genial, m'ha encantat. Jo sí que passaré per la botiga perquè a més ho tinc a prop de casa i tinc que passar.
Molt bé.
Comencem ja a tancar el programa, ja portem una horeta, ens despedim ja fins al setembre.
Uh-huh.
Tornem el dia 7 amb més notícies de barri,
més males companyies,
exacte. I bé, doncs res, no queda més que dir que bon estiu a tots i us esperem al setembre.
Igualment.
Adéu.
From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop.
Males companyies, el magazín de Ràdio Farró.
Get involved in the fight, learn how to play. We have faith in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean. Oh, from the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. I'm like a rope dancer, keep moving not too fast. I'm searching some answers, where can I find it all? Give my message to you, feel it in every cell. There's so much things to do, working on ourselves. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. Happiness comes from inside, don't search it out. Easy to understand what I'm talking about. Don't let nobody turn off your light. Stand for what you believe in, live with over evil.
let go of the bad thing and fight for your freedom. Don't wait for